Exacte, Manel. Avui el que volem fer amb la Isabel Pimas, psicòloga col·legiada, també experta en teràpia de parella, analitzarem una mica els comportaments, molts d'ells tòxics, del programa de moda dels darrers anys, La Isla de las Tentaciones, que ha tornat a estrenar temporada fa uns dies amb unes parelles, com sempre, molt, molt polèmiques. Amb ella parlarem sobre aquestes relacions de parella, els comportaments tòxics que tenen molts d'ells i que segurament tendim a normalitzar i no s'hauria de donar aquests comportaments en una relació saludable. Isabel Pimas, benvinguda i bona tarda.
Hola, bona tarda, salutacions.
Donem una mica de context, clar, per les persones que ens escoltin, que potser, malgrat que molta gent veu aquest programa, o si més no, no el veuen, però sap de què va aquest programa, donem una mica de context per a aquelles persones que no l'hagin vist. Es tracta d'un programa molt popular entre els joves, on envien a 5 parelles, la majoria d'elles amb relacions complicades, relacions, podríem dir, una mica tòxiques, no? On hi han hagut problemes de gelosia, també potser a vegades han hagut alguna mena d'infidelitat, i se'n van a una illa enmig del Carib a posar a prova el seu amor. Com ho fan? Doncs estan separats durant unes setmanes, convivint amb altres nois i noies. Les noies conviuen només amb nois, que són els anomenats tentadores, i els nois conviuen amb només noies, que són les tentadores. Què han de fer aquestes tentadores? Doncs fer caure en els nostres protagonistes, en aquestes parelles, en la tentació. I si no cauen, doncs la prova, no? La prova definitiva, ells diuen, d'amor, i la parella doncs surt més reforçada. Què passa aquí, el problema? Doncs que, a part d'estar separats, en els altres els hi van posant vídeos, no?, de com funciona tot plegat, de les seves parelles, vídeos molts cops doncs fora de context, i això doncs fa embogir a tots plegats. Context donat una mica, no? També, Isabel, és el que em deies quan et vaig contactar, vas dir, no miro gaire, no sóc consumidora d'aquests programes,
no.
Però ara que has vist una mica, abans d'entrar a analitzar les parelles, què és el que ens pots dir ara que has mirat una mica i t'has posat en context?
Doncs la veritat és que m'he quedat una mica esparverada, no? Per, no sé, quin és el context en què es belluga tot això, perquè, en primer lloc, el primer que crida l'atenció és que el tipus de parelles convidades o concursants semblen fetes totes pel mateix patró. És com un copiar i enganxar, no? El mateix tipus de noi, el mateix tipus de noia, que no hi ha ni una piga fora de lloc, vull dir que tenen que veure amb la realitat objectiva del carrer relativament poc. Clar que hi ha grup de gent així, però hi ha molta més diversitat. A part, doncs, suposo que ampliar-ho a diversitat sexual ja complicaria tota la història, que seria com potser impossible de fer anar dins del guió del programa, però sí que és veritat que només són parelles heterosexuals.
En aquesta edició hi ha per primera vegada una tentadora que és trans.
Ah, mira que bé, veus, això no ho sabia.
Però és el cap de 6 edicions, eh? El cap de 6 edicions...
Doncs potser els hi han anat tocant una mica la crosta, saps? I al final han dit, doncs, obrim una mica el panorama, perquè, carai, és que això sí que no té res a veure amb la relació o amb la realitat de les relacions avui en dia.
Clar, també és el que dèiem, no? És un programa que consumeixen molt joves, no? I que estan veient, a part dels comportaments, també estan veient uns models, unes persones, no? Que és el que deies, dista molt de la realitat que ens podem trobar.
I fa patir una mica, eh? Perquè és que ja en tenim prou amb el que és el cinema i, bueno, i amb la publicitat en general, no? Que sempre valoren un tipus de model de cos determinat, que és clar, com et veus tu, aquesta gent jove amb la que et pots identificar, potser, que tots estan, doncs...
Tan perfectes, no?
Perfectes, que semblen sortits de fàbrica, per dir, no? Vull dir, és que... Clar, aleshores, doncs, tu et compares, la gent jove, sobretot adolescents, gent molt jove, et compares, potser no et veus igual, ja comencem amb els problemes d'alimentaris, per exemple, o de sortir malament de la comparació i crear un problema d'autoestima. Clar, a mi em sembla realment perillós això, eh? Que ho visualitzi gent molt jove, perquè no està transmetent un missatge pedagògic ni que sigui de creixement, al contrari.
Per tant, aquí també hauríem de tenir ulls, sobretot els pares, no?, amb a veure què és el que deixen veure els seus fills.
Clar, els adults som adults i em sembla que tothom ja sap què hi ha, no? Però la gent molt jove, visualitzar massa aquest tipus de programes pot crear una distorsió de la realitat, i això molt bo no és.
De fet, ara el que comentaves, més enllà de l'aspecte físic, no? Doncs que és una de les coses que pot comportar problemes en els adolescents, no? Veure doncs, en aquesta realitat realitat utòpica, no? Perquè sí, quan vas a peu de carrer no
és així.
No és així, i millor que no sigui així. Però ara, si més no, entrem a analitzar una mica el comportament d'aquestes parelles, i vull començar, també està la visió, això, trien sempre les persones més polèmiques.
Segur.
I crec que aquí han fet un càsting bastant potent i comencem aquesta primera parella, que és l'Àlex i la Marina, una parella de Madrid que porten només un any junts. També dius, si en el primer any ja...
I ens hem de posar a prova.
I ens hem de posar a prova.
Malament rai.
Exacte. Doncs ells van a la illa, com gairebé totes les parelles, per superar els gelos, diuen, que té la noia. De fet, aquí també ja entrarem, és una altra qüestió, que podem entrar més tard. Sempre la no és culpa de la noia,
Curiós.
En aquestes parelles sempre és culpa de la noia.
És ben curiós. La gelosa.
Exacte, la gelosa és ella.
Sí.
Doncs ha fet això, a la seva presentació, el primer que diuen és... Ella diu que no és filla de la seva parella, i si et sembla, Isabel, doncs posem la seva presentació, com es presenten i quins són els problemes que diuen que tenen.
Yo en el amor soy una bomba, pero una bomba explosiva no lo siguiente, madre mía.
Marina es muy celosa, A niveles, pues, estratosféricos. Me revisa el móvil constantemente, no se fía de mí.
Cuando él se va un momento, a lo mejor, a algún lado, le cojo el teléfono 5 minutos antes de que él se entere, me envío la ubicación por WhatsApp y elimino desde su conversación la ubicación para que él no sepa que la tengo.
Me sube un seguidor en Instagram y ya me está preguntando, quitándome el móvil.
Me sé todos los seguidores que tienen, todas las chicas. Y si hay algún movimiento o algo brusco, yo cojo y se lo digo.
Es un poco lo que nos... turbia o más la relación, los celos.
Le tengo un leve control, dejámoslo así.
Clar.
Carai.
Carai.
No?
També et anava veient les cares que posaves, Isabel.
Ostres, és que a més ho explica com sentint-se orgullosa de tot això, no? Clar, el problema... Faltaria veure aquesta gelosia totalment patològica d'aquesta noia, si obeeix algun tipus de moviment per part de la seva parella o no.
Ara posarem un altre fragment per donar-nos una mica més de context, perquè sí que és veritat, aquesta gelosia patològica, i tot sembla que ve d'un fet que va passar i que ells també expliquen en el programa. Escoltem-lo.
Estuve a punto de serle infiel. Quedé con una chica y dio la casualidad de que esa chica era amiga de Marina.
Él piensa que fue casualidad del mundo, el mundo es un pañuelo, no. Fue una trampa que yo le puse. Yo cogí a mi amiga y la dije, necesito que hagas esto por mí. Sigue a mi novio, dale me gustas y me dices si te sigue el juego. Entonces, Alex cayó en la trampa y la invitó a dormir. Y cuando le mandó la ubicación, me presenté yo en casa. Dime qué ha pasado,
qué ha pasado, qué ha pasado. Estaba muy enfadada y... Y yo me quedé blanco. Me quería meter, pues, debajo de la tierra.
Cuando él abrió la puerta, se quedó más blanco que Casper.
Yo me hubiese acostado con esa chica, seguramente. Así que si no se hubiese presentado Marina, probablemente hubiese pecado.
Y desde ahí, entonces, ya mis celos han sido obsesivos con él, porque yo lo dejé, estuvimos unas semanas sin estar juntos, le vi llorar, me dio pena, y pues volví con él.
A partir de ahí ya no nos hemos vuelto a separar otra vez. Pero olvidarlo, sé que no lo he olvidado.
Clar. Aquí també partim. Ha d'haver una situació prèvia, no? Comentaves, clar. Aquest és el context, però clar, ella ja el posa a prova.
Sí, ja el posa a prova. És que, a veure, estan en el primer any de relació. Si ja partim de la idea d'haver de controlar l'altre, d'assegurar-te'n que l'altre no et fallarà, que et serà fidel, malgrat li posis totes les trampes del món al davant, si ja partim d'això, és que aquí hi ha un problema de fons per part d'ella. A veure, ell segurament no és prou consistent en els seus principis cap a la relació de parella. Però aquesta gelosia que se desencadena en la Marina... En la Marina, clar, això ha de tenir un fons en aquesta noia, té que tenir algun origen que va ja més enllà de la relació actual. I si no ho treballa, a nivell personal, és que arrossegarà qualsevol relació que comenci. Perquè no sé què significa haver de posar a prova la teva parella quan portes encara en un any de relació per veure si t'és fidel o no. No sé, ja vas amb la idea de que et poden enganyar. Per tant, quan ja vas amb aquesta idea, quan acabes de començar una relació, dius, això ha de tenir un trasfons al darrere que se'ns escapa, però que seria molt convenient que aquesta noia s'ho treballés.
Clar, perquè és que és la pregunta que ens fem tots, no? Què porta una persona així a voler controlar la seva parella quan, a priori, després quan passa aquest fet, pots entendre, entre cometes, més o menys la seva actitud, no? I aquests gelos, no? Perquè, a més, la seva parella ho reconeix. Sí, si no arriba a aparèixer ella, li hagués posat les banyes.
Sí, però clar, ella això prèviament no ho sabia. Uh-huh. Aleshores, aquí ha d'haver-hi una carència, algun sentiment d'abandó que porta a arrossega aquesta noia dintre seu, que li dona una profunda inseguretat i que el que li té pànic és que l'enganyin i l'abandonin. A partir d'aquí, clar, posa al servei de no sé què, de l'estimació de parella, tota una sèrie d'estratègies que l'únic que fan és destruir-la, perquè això no pot acabar bé.
No pot acabar
no
bé.
No pot acabar bé.
Clar, què hauria de fer una parella que es troba en un episodi així, no? Després, doncs, li poses una trampa a la teva parella quasi cau i reconeix davant teu de, mira, sí, sí, perquè et vas presentar tu, perquè si no t'hagués estat infidel. Sí. Clar, què ha de fer una parella per superar això? Es pot superar?
Mira, es pot superar sempre que hi hagin les ganes i la consistència interna que sostingui la parella, perquè, a veure, aquest trobes a vegades amb les relacions de parella, que t'arriben parelles que estan destruïdes. Destruïdes vol dir que s'han maltractat tant, que hi ha tant de dolor i tant de ressentiment...
Per les dues parts,
per les dues parts, que allò ja és impossible d'aixecar. Clar, si al principi d'una relació de parella hi ha tot això pel mig, jo no sé si val la pena ja afrontar aquesta relació o deixar-la i fer un treball personal, si més no, en qui se li despertin tots els fantasmes per poder encarar una altra relació de parella amb la mateixa persona o amb algú altre des d'un altre punt, perquè és que no sé què podem salvar de tot això. Clar, faltaria veure quin és el fons d'aquesta parella, què tenen en comú, quins punts forts tenen ells per poder-los treballar. Si tenen punts forts, si hi ha coses realment valuoses que els uneix i es poden treballar, potser sí que la salvem, però si tot es gira entorn a si et soc fidel o et soc infidel, si t'enganyo o no t'enganyo, sincerament, deixa-m'ho estar. No...
Clar, perquè és que també ja és perjudicial per la seva pròpia salut mental.
Clar, clar, però totalment.
Tot el dia.
És que et desperten paranoies fins quan te'n vas a dormir. No pot ser saludable. Una parella, mira, t'ha d'aportar, no te pot restar. T'ha de donar, home, no diguem alegria, però t'has de sentir enfortit amb una relació de parella, no pas desgastat. Si una relació de parella l'únic que fa, de bones a primeres parlo, perquè la vida és molt llarga, però de bones a primeres l'únic que fa aquella relació de parella és despertar-te tots els malsons al cap, dius, ui, això no funciona. No sé, jo si voldria continuar una relació així,
Clar, també és veritat, no?, que hi ha persones que realment totes les seves relacions són iguals, no?, el que deies.
Sí,
potser
clar.
Has d'analitzar, no?, d'on ve aquesta gelosia patològica.
Sí, sí, perquè es repeteixen patrons, eh?
Clar.
Sí, sí. El que t'ha passat amb una parella et passa molt similar en la següent, et passa molt similar en l'altra, i clar, dius, quan et passa amb tantes vegades és que el problema el portes tu. I bueno, això és una bona notícia també, perquè si el portes tu, depèn de tu solucionar-lo.
Exacte, si et sembla bé, anem a veure també com veuen ells la seva relació, que també ho coneixen.
La mateixa parella.
La mateixa parella, que ho comenten en el programa.
Digo, si yo me quiero comprar un piso con él, yo no puedo irme a un piso, irme a trabajar, que evidentemente dejaría algún peluche con cámara en casa, pero no puedo irme intranquila sabiendo si va a estar con alguna en casa.
Quiero demostrarle que puede confiar en mí y que podamos tener una relación sana al 100%.
Clar, i aquí diu que podamos tenir una relació sana al 100%. Ja sap que algú no va bé. Ell ho veu.
Això és una presa de consciència, si més no, que dona una certa tranquil·litat. I aquí hi ha algú que no funciona. Però mira que la història del peluixin en càmera per veure... És que ja és...
Clar, aquí hauríem de veure també fins on entren els guionistes del programa.
Sí,
no?
Sí, jo no sé fins a quin punt aquestes relacions poden ser gaire reals, arribar en aquest punt i a més amb
la... Clar, segurament hi ha un rerefons, i sí, ella ja és així, ja té una gelosia patològica, no? Però segurament hi ha uns extrems, no?
Clar.
Els que
a vegades
explica.
Penses, i si són actors? Perquè és que... M'explico, dius, no sé, és tot tan surrealista a vegades que te fa dubtar de veritat, eh?
Clar, també és veritat que, per exemple, crec que no hem posat aquest fragment, però ella en un tros del programa explica, per exemple, que la seva parella, 5 minuts abans de sortir de casa, ella s'envia la ubicació en directe del noi per saber en tot moment on està.
Clar,
això ens pot semblar surrealista, però que de fet hi ha nois joves que denuncien que també per part de les seves parelles pateixen aquesta mena, per mi seria una mena de violència de gènere, perquè t'està dominant i t'està controlant.
És més que evident que és una violència de gènere, és una, és un control. I a veure, si és que si en una relació de parella no podem partir de la confiança, malament rai. tu no pots estar pendent, tu no pots confiar en la teva parella perquè el mòbil et diu on està. Tu has de confiar en la paraula. És que si no, què estem fent? Uh-huh. Si has de vigilar, si has de dubtar de qualsevol cosa que t'explica l'altre, és un, no sé, en castellà en diríem un sinvivir, no? Uh-huh. Clar, és que no té cap sentit, això.
No té cap sentit.
No.
Si et sembla, hem fet un breu repàs a l'Àlex i la Marina. Anem a parlar també amb la segona parella, també molt polèmica d'aquesta edició, que està portant també doncs, a xarxes socials, que es comenti molt els comportaments. També, altra vegada, eh? Es comenten sí. molt els comportaments d'ella.
D'ella.
D'ella, exacte. Anem a escoltar, en aquest cas, a la Naomi i a l'Adrián.
Me escribió una chica y me envió un audio.
No cuentes los detalles.
Bueno, sí. Al final, yo no le di su lugar. Tendría que haber puesto una barrera y sí que es verdad que estoy pagando ese error pues durante todo este tiempo.
Pues fue una conversación súper fuera de lugar, súper fuera de tono y que me faltó al respeto totalmente. Tengo miedo de que, además de que me pueda ser infiel, Adrián me pueda ser desleal, que para mí es lo más importante.
En aquest cas es tracta de la Naomi i l'Adrián, la Naomi té com pànic, ella diu que es li sigui deslleial. Tot bé, doncs, per això, perquè una noia va escriure en el seu nòvio i el seu nòvio li va respondre. I a partir d'aquí ella diu que ja li és deslleial.
Però, a veure, és que no ho he acabat d'entendre gaire, el noi rep un missatge a través del mòbil d'una ex seva.
No, d'una noia.
D'una noia,
sí,
que no se sap qui és.
No se sap qui és.
Val.
No han volgut donar més detalls, perquè ella diu que li fa molta vergonya.
Val. I ell li respon a aquesta noia,
sí.
Que és quan diu no li vaig posar límits a temps.
Exacte. Perquè segurament el que s'entén, perquè no ho volen explicar, perquè la seva parella no li deixa, ell li va respondre i la parella el que voldria és que ni li hagués respost i l'hagués bloquejat directament.
Ja. Clar, bueno, no sé, aquí tornem amb el control. No sé per què ella tindria que saber el que fa el seu xicot amb el seu mòbil, perquè aquesta privacitat l'hauríem de tenir tots. I evidentment si hi ha alguna cosa, quan parlem de confiança parlem en tots els sentits, si hi ha alguna cosa en la teva relació de parella que tu no estiguis d'acord, que tu no t'agrada, que tu, no sé, no acaba de funcionar bé segons el teu criteri, s'ha de parlar. Potser sí que a vegades podem caure en estratègies evasives com caure en els paranys a les xarxes i començar a tontejar amb gent de fora perquè així ens distraiem, o necessitem estimulació afegida a la relació perquè la trobem avorrida o vés-t'ho a saber què, doncs aleshores ens posem amb camisa d'onze vares i a vegades doncs, acaben les coses com acaben. Ara, no sé quina era la pregunta, Noemi, perquè m'he perdut.
era la deslleialtat, no? Aquesta noia, com es pren la deslleialtat,
sí,
no?
Ella
diu, és que no, això no ho superaria, potser una infidelitat. M'ho puc pensar, però que em sigui deslleial,
sí.
No ho puc superar.
Bueno, a vegades hi ha, mira, en una parella hi han d'haver-hi tota una sèrie de criteris com consensuats del que és molt important per mi, què és molt important per tu, què seria jo capaç de superar, què no seria capaç de tolerar. Tot això forma part de lo que és la construcció de la parella, més que una infidelitat en si, que també, però més que això, perquè sembla que tot ho reduïm a una infidelitat, hem de saber, bé, doncs, què podem fer nosaltres sense fer mal a l'altre i si estem d'acord o no estem d'acord amb això, perquè, és clar, l'altre et diu, jo això no t'ho tolero, si tu hi estàs d'acord i t'hi avens tu mateix o tu mateixa. Però si no t'hi avens, ja saps el que hi ha i potser cal parlar-ho, treballar-ho, o, segons com, si no ens posem d'acord i no consensuem les prioritats, deixar-ho córrer per no fer-nos mal. Clar, en aquest cas, la lleialtat per aquesta noia sembla que és un dels seus pilars bàsics. Ella interpreta això com una deslleialtat. Bé, aquí tocaria doncs, parlar amb l'altre i esclarir la situació. I, bueno, si no ha arribat la sang al riu, que sembla ser que no, doncs enfortir-nos una mica més. Veus? Això sí que enforteix la parella.
Clar,
superar esculls.
Aquí el problema és que han continuat junts,
sí.
Però ella el que fa és li retreu
clar,
en tot moment. No?
Clar, però aquest és un error de primera magnitud. Si nosaltres hem dit, val, d'acord, tu saps que això m'ha molestat, mira que ha estat per això o per l'altre, bueno, però mirant de que no es repeteixi, d'acord? Però aleshores aquell fet ja ha de quedar en el passat, ha de quedar superat allò, perquè si ho fas servir d'arma per tirar-li pel cap a l'altre sempre que te frustres, clar, el que ens estem és fent mal i perjudicant, i vulnerant la solidesa de la parella.
Doncs Isabel Pima, psicòloga col·legiada, moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres. Se'ns ha passat el temps volant.
Volant.
Et convidarem un altre dia perquè crec que ha estat molt interessant. Gràcies per ser amb nosaltres i ens quedem amb aquest missatge, que aquests programes molts cops vigilem si els adolescents ho miren.
Sí, amb cura, sisplau.
Amb cura. I també doncs, prendre consciència que molts cops està tot molt guionitzat.
Segur.
Esperem que sigui també.
Esperem, és una esperança, sí.
Que vagi molt bé, moltíssimes gràcies.
Molt bé, bona tarda, adéu-siau.